Bon dia. Un hivern amb menys fred de l'habitual pot arribar a reduir un 30% la venda de roba i calçat a Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La campanya d'hivern ha anat. La veritat que ha estat una campanya complicada perquè sobretot el temps no ens ha ajudat. Tot el tema d'abrics, tot el tema de calçat a més bota, més, diguéssim, hivernal, és el que realment ens ha quedat i és el que a vegades ens fa pujar a nosaltres la facturació. La veritat, és diferent el preu d'una samarreta o un abric. Per tant, la campanya ha anat una miqueta fluixeta.
Acabem d'escoltar la presidenta de l'Associació de Comerciants Olot, Anna Planella, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Com escoltàvem, des de l'associació asseguren que qualifiquen la temporada de tardor-hivern d'aquest any com a fluixa. Fa pocs dies ha començat la temporada de primavera i estiu, en la qual esperen remuntar i recuperar el ritme de vendes. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en aquest inici de setmana. Avui és dilluns 6 de maig de 2024 i repassem la resta de temes de casa nostra en titulars.
El dia en 4 minuts.
Besalú treballa per ordenar el turisme. S'instal·laran una sèrie de panells informatius al municipi per tal que els visitants puguin trobar els comerços que desitgin eficaçment. Ho ha assegurat així el regidor de Promoció Econòmica, Germán Mas. Els mercats setmanals tenen un paper clau per aconseguir un sistema alimentari més sostenible. Així ho assegura un estudi de la UDG, que detalla que la demarcació té 105 mercats no sedentaris i 9 més de coberts. També parlarem del simulacre d'emergències de Protecció Civil, que ha estat tot un èxit. Aquest dissabte, al Pavelló Firal, els membres de Protecció Civil d'Olot, també amb la col·laboració de la resta de cossos d'emergència, han realitzat un simulacre per comprovar quina seria la resposta d'aquests equips en una hipotètica emergència. Olot celebra el Dia de la Mare, l'homenatge més antic del Centre d'Iniciatives Turístiques. Les mares s'han convertit un any més en les grans protagonistes de la jornada. La marxa popular pel centre d'Olot ha reunit prop de 200 persones. En matèria cultural, l'univers de Quim Domena arriba als museus d'Olot. 3 anys després d'exposar-hi per últim cop, Olot Cultura presenta diverses exposicions dedicades a l'artista, repartides pel Museu de la Garrotxa, l'Hospici, el Museu dels Sants i l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. En esports, la Unió Esportiva Olot torna a guanyar i envia el Vilafranca a la Lliga Elite. Els olotins van remuntar aquest diumenge l'1-0 d'Àlex Frutos amb gols de Bernils i Marc Mas i van sumar així la segona victòria consecutiva. Els vilafranquins baixen de categoria juntament amb Castelldefels i Rapitenca. En hoquei patins, l'hoquei Olot tanca la temporada per la Porta Gran guanyant 6-1 al Club Patí Manlleu. Els olotins van golejar el conjunt osonenc a la Josep Jou en el darrer partit del curs 2023-2024. Ferran Sacrés amb un hat-trick i Marc Prat amb un doblet van guiar a un hoquei Olot que no va perdonar cap oportunitat per sumar una victòria àmplia. I en tenis taula, el Club Tenis Taula Olot va tancar la lliga perdent contra l'Escala, però jugarà a Europa l'any vinent. Els olotins van acabar 7ens, però la renúncia del Pontevedra a disputar competicions europees els beneficia. Marc Aymel s'acomiada del club per la Porta Gran amb el seu primer partit de la temporada a la Superdivisió.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Rècord d'ocupació a Catalunya amb 3,76 milions d'afiliats a l'abril i 7.300 parats menys. A Espanya hi ha 60.503 persones desocupades menys i se supera la xifra rècord de 21 milions d'afiliats. La policia municipal de Girona, per la seva banda, posa més de 700 multes en 15 dies per aparcar en zones on està prohibit fer-ho. La majoria són per estacionar en càrrega i descàrrega en espais per a persones amb discapacitat i a les voreres. Detingut un home per traficar amb droga a les Franqueses del Vallès. L'individu va ser interceptat en el seu vehicle amb 600 euros i 14 embolcalls amb cocaïna. Feijóo anuncia noves mobilitzacions per higiene democràtica i contra l'amnistia després del 12M. Diu que davant la demolició permanent de l'Estat hi ha d'haver-hi mobilització permanent. A la pàgina internacional, Brussel·les busca reclutar 140 empreses d'armament per produir a Ucraïna defenses aèries, munició, míssils i drons. Borrell proposa integrar les companyies defensa ucraïneses a l'ecosistema de defensa europeu. I l'exèrcit israelià ordena l'evacuació de civils de l'est de Rafah. L'agència de l'ONU per als refugiats palestins es nega a abandonar la zona.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Torna a canviar el temps, avui pot tornar la pluja. De fet, el cap de setmana el vam acabar amb ruixats que van deixar fins a 13 litres al nord de la Cerdanya, amb el Niu, 8-10 litres, per exemple, a Camprodon o també a la Molina, aquelles pluges a última hora de diumenge. Tot això amb temperatures que tendeixen a baixar. De tota manera, aquesta nit no ha fet gaire fred. Mínima de 7 graus a Molló, 7 també a Puigcerdà, per tant no ha estat una nit gaire freda, o a Das, a la Cerdanya, 7 positius. 0 graus a 2.500 metres, a la Tosa. I a bona part d'Osona i la Garrotxa, mínimes al voltant dels 10 o 12 graus. Realment, doncs, no ha baixat gaire la temperatura, amb aquest cel ennuvolat i aquesta pertorbació, que ara té una pausa. Per tant, fins al migdia no preveiem pluja, però passat el migdia s'han d'iniciar ruixats i serà la tarda i fins al vespre quan pot tornar a ploure. Ho pot fer amb intensitat. Poden caure més de 15 a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Localment tempesta, també amb calamar-se. Per tant, a la tarda i al vespre s'embolica en molts indrets a l'interior del prelitoral, no tant cap a la costa. I demà baixa la temperatura, doncs pot seguir algun ruixat de tarda, al matí aguantaria, bancs de boira matiners, tramuntana moderada forta tant avui com demà. Les temperatures aniran baixant i per tant la neu també anirà baixant de més de 2.000 metres cap als 1.800 aproximadament. Un cop passi aquesta pertorbació, que encara doncs, demà a la tarda tindrà un repicó, sembla que dimecres, dijous, divendres tornaria el sol i a pujar la temperatura.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 6 de maig de 2024 a l'antena de Ràdio Olot, parlant d'un hivern amb menys fred de l'habitual que pot arribar a reduir un 30% la venda de roba i calçat a Olot. Ho asseguren així des de l'Associació de Comerciants Olot, que qualifica la temporada de tardor-hivern d'aquest any com a fluixa. Fa pocs dies ha començat la temporada primavera i estiu, en la qual esperen remuntar i recuperar el ritme de vendes. Ens dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Els comerciants enceten la temporada primavera-estiu amb l'esperança que la campanya els surti millor que la de tardor-hivern. Enguany, durant els mesos d'hivern, ha fet un fred relatiu i això ho han notat els botiguers de roba i calçat de la ciutat. Des de l'Associació de Comerciants d'Olot asseguren que la meteorologia ha influït el fet que la temporada hagi estat fluixa pel que fa a vendes. En parlant a Planella, presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La campanya d'hivern ha anat. La veritat que ha estat una campanya complicada perquè sobretot el temps no ens ha ajudat, tot el tema d'abrics, tot el tema de calçat a més bota, més, diguéssim, hivernal, és el que realment ens ha quedat i és el que a vegades ens fa pujar a nosaltres la facturació. La veritat, és diferent el preu d'una samarreta o un abric. Per tant, la campanya ha anat una miqueta fluixeta.
La campanya de Nadal, les rebaixes i la botiga al carrer han ajudat a salvar en part les previsions dels botiguers i és que des de l'ACO asseguren que un hivern com el que hem tingut enguany, amb menys fred, pot arribar a condicionar i molt la facturació.
Home, la veritat, pots arribar inclús a un 30% menys. Vull dir que és un valor bastant alt, vull dir, no estàs parlant d'un 5 ni d'un 10, estàs parlant més. Ja t'he dit que podem arribar entre un 20 o un 30 es pot arribar.
Aquesta situació d'incertesa, que és més habitual en els darrers anys, ha portat alguns botiguers a canviar lleugerament d'estratègia. En parla una botiguera de la ciutat, la Valeria Alchissin.
Sempre és un hàndicap el tema del fred, sobretot en tema de producte de jaquetes, abrics i tal, però en el nostre cas nosaltres ens movem molt en funció de les necessitats de la gent, del temps que fa, i això ens permet pues, fer la compra una mica en funció de tot això. No? Ja fa unes quantes temporades que no es pot treballar gaire la venda de l'abric, és així. Que constantment presentem nova col·lecció, setmanalment rebem nou producte, hem anat treballant més el nou producte que la rebaixa, això és veritat.
En general, però, en els darrers anys, molts botiguers d'Olot compren menys gènere per tal de no haver-se de quedar un munt de roba no venuda. Botiguers com l'Anna asseguren que van a mínims i mirant de filar molt prim i calcular bé.
Anem a menys, vull dir, comprem el mínim, comprem el que a vegades la marca t'exigeix, però si podem una mica per sota i si hem de repetir, val més que puguem repetir o que puguem agafar altres cosetes, però no ens podem carregar de gènere, la veritat.
La temporada primavera-estiu no ha començat malament pels venedors de roba i calçat. Va fer uns primers dies de molt de sol i calor. Són conscients que les pluges són necessàries, però ells també necessiten que les temperatures tornin a lloc i que cada estació faci el temps que en principi tocaria.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes. Marxem cap a Besalú, on des del municipi treballen per ordenar el turisme. S'instal·laran una sèrie de panells informatius per tal que els visitants puguin trobar els comerços que desitgin eficaçment. Segons el regidor de Promoció Econòmica, Germán Mas, aquesta és una de les moltes mesures que s'estan promovent des de l'Ajuntament per minimitzar l'impacte dels visitants en el dia a dia dels besaluencs. Pere Obach.
Dins la campanya de dinamització al voltant del comerç local que promou l'Ajuntament de Besalú, s'ha creat una senyalització perquè la gent pugui trobar de forma ràpida i àgil el comerç o establiment que necessiti. Es posaran uns plafons a les entrades del municipi per tal que els visitants puguin geolocalitzar el comerç que busquin. En dona més detalls el regidor de Promoció Econòmica de Besalú, Germán Mas.
És una mesura que creiem que és necessari degut a que cada cop hi ha més comerç i podem indexar i dirigir ràpidament el turista cap a allò que necessita. Nosaltres volem que la gent que ens arriba que pugui localitzar tant la farmàcia on està situada com que pugui localitzar on està un supermercat, on està el restaurant i pugui anar ràpidament mitjançant geolocalització i uns links redirigirà ràpidament a la persona que busqui aquests serveis cap al lloc indicat.
En el mateix sentit, a la porta de cada establiment centenari s'instal·larà un codi QR. Al llegir-lo apareixerà una pantalla explicant la història i l'evolució de l'empresa en qüestió. Mas assegura que amb aquesta proposta busquen ordenar el turisme dins la vila comtal.
Besalú és una vila que té 2.500 habitants, que es duplica i es triplica el cap de setmana. Tenim els recursos que tenim, i des de la consistori posem el màxim d'esforç per poder gestionar. No és fàcil ja no només per poder rebre aquesta gent, sinó tot el que comporta, tema de neteja, tema de serveis, tema d'utilitats que necessiten. És el que ens passa als pobles petits. Pobles petits amb un pressupost petit i un índex de turisme gran, hem d'estar jugant sempre a veure de quina manera podem gestionar-ho.
Des de l'Ajuntament de Besalú asseguren que la campanya estarà operativa abans de l'estiu.
Per altra banda, els mercats setmanals tenen un paper clau per aconseguir un sistema alimentari més sostenible. Un estudi de la Universitat de Girona detalla que la demarcació té 105 mercats no sedentaris i 9 més de coberts. Aniol Puigvert.
L'estudi de la Universitat de Girona aposta pels mercats setmanals com una estructura territorial i urbana i per això proposa crear una xarxa territorial que va més enllà de l'àmbit municipal. A més, aposten per concebre els mercats no sedentaris com a equipaments públics on hi conflueixen l'economia, l'educació, la comunitat, la cultura, l'entorn urbà, l'arquitectura, la salut i la sostenibilitat. A més, recorden el paper que tenien els mercats sedentaris en la connexió entre les zones més urbanes i els entorns rurals perquè era la porta d'entrada dels productes alimentaris de proximitat. A partir dels anys 50, però, aquesta connexió s'ha anat perdent i ara hi ha un 56% de les parades que compren a grans majoristes com ara Merca Girona o Merca Barna. Per això els demanen que tornin a apostar per productors de proximitat i no per a majoristes. plantes. Per això, les investigadores de la Universitat de Girona, Nàdia Fava i Marta Carrasco i Bonet, apunten que la demarcació de Girona ha d'innovar i apostar per les xarxes de mercats i veure'ls com un equipament públic per tal de garantir-ne la seva continuïtat. L'objectiu és que a partir d'ells s'aconsegueixi enfortir un sistema alimentari de proximitat i sostenible que farà front als reptes de l'emergència climàtica.
I també hem de parlar del simulacre d'emergències de Protecció Civil, que ha estat tot un èxit. Aquest dissabte, al Pavelló Firal, els membres de Protecció Civil d'Olot, conjuntament amb els membres de Creu Roja Garrotxa, han realitzat un simulacre per comprovar quina seria la resposta d'aquests equips en una hipotètica emergència.
Aquest dissabte, el Pavelló Firal d'Olot s'ha transformat per acollir una prova poc habitual. Els voluntaris de Protecció Civil han realitzat un simulacre per comprovar quina seria la resposta que donarien ells mateixos, col·laborant amb la resta de cossos de seguretat, en una situació d'emergència en la qual hi haguessin persones que s'haguessin de desallotjar dels seus domicilis i s'emplacessin temporalment al pavelló. El regidor de Protecció Civil i Emergències de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, explica que valoren positivament l'experiència.
La valoració és molt positiva perquè ens ha servit per posar-nos a prova, fer aquest entrenament perquè davant d'una situació d'emergència, de risc, estiguem molt més ben preparats. Sempre a nosaltres ens agrada recordar que la seguretat al 100% davant d'una situació d'emergència no és possible, poder-la assegurar, poder-la garantir, però sí que podem fer amb actuacions com aquestes, estan preparats com està preparada la ciutat d'Olot, és intentar minimitzar els efectes de qualsevol desgràcia, de qualsevol catàstrofe, i per tant és el que fem, estar preparats per intentar que els danys siguin els mínims possibles i les conseqüències, sobretot personals, siguin les mínimes possibles.
El simulacre ha començat amb un avís inesperat a 6:45 del matí de dissabte. Els voluntaris de Protecció Civil han muntat un centre d'acollida improvisat al Pavelló Firal. Per fer-ho, els voluntaris han necessitat poc més d'una hora i mitja. Es tracta d'una resposta ràpida per part dels cossos d'emergència que ha permès identificar en quines àrees cal seguir millorant per a possibles futures activacions.
N'hi ha moltes, no? Són vàries. És de tenir ben identificat el material, de quina manera guardem aquest material, a quin vehicle encaixa millor cada material, quin és el que hem de col·locar primer, després, en funció del muntatge, un cop arribem aquí. Són molts aspectes logístics, també conèixer aquest espai del Pavelló Firal, veure a cada moment com queden distribuïts la zona de dormitori, la zona de menjador, la zona d'acollida, els banys, serveis de dutxes, infermeries, accés d'ambulàncies. Totes aquestes coses ens han pogut donar idea de quina és la millor manera d'organitzar-nos.
En vista dels bons resultats extrets del simulacre, des de l'Ajuntament consideren la possibilitat de realitzar simulacres similars en el futur. Si s'escau, es pot demanar també la col·laboració ciutadana.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Olot celebra el Dia de la Mare, l'homenatge més antic del Centre d'Iniciatives Turístiques. Les mares s'han convertit un any més en les grans protagonistes de la jornada. La marxa popular pel centre d'Olot ha reunit prop de 200 persones. Qui va ser en aquests actes del Dia de la Mare a Olot és el nostre company, Guillem Guardiola.
El Dia de la Mare és una data molt especial perquè posa de manifest la unió entre les mares i els fills. Té els orígens en la cultura grega i egípcia i en els actes d'homenatge a Rea, la mare de Zeus, i a la deessa Isis, respectivament. L'epicentre central del Dia de la Mare a Olot fa molts anys que se situa al bell mig de la plaça Clarà. De fet, és l'acte més antic que organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Segons la seva presidenta, Adela Moya, l'entitat ha aconseguit portar a la ciutat una celebració fidel als seus inicis.
No per això no han canviat, no han anat derivant, sempre s'ha fet aquí, les sardanes, l'homenatge, l'ofrena, això no canvia. I això ja portem 56 anys fent-ho.
El recital de poesies a càrrec de 6 infants de 3 escoles diferents de la ciutat no ha sigut l'únic element a remarcar de l'acte central del Dia de la Mare. El Parlament de Gaditos Farges, locutora de ràdio i amant del teatre, ha sigut molt emotiu.
Aquest instint de maternitat l'he tingut sempre. Hi ha mares, no vol dir que tothom ha de tenir aquest instint. Hi ha persones que decideixen no ser mares i ho trobo molt respectable, més faltaria. Però jo ja des de petita tenia aquest instint maternal. Inclús havia pensat que si no festejava o no em casava, que adoptaria o miraria de tenir un fill per mi sola.
La celebració del Dia de la Mare ha començat aquest diumenge amb una marxa popular de 2 quilòmetres pel centre de la ciutat que ha reunit prop de 200 persones en la seva segona edició. Ha proseguit amb l'acte central a la plaça Clarà d'Olot i ha finalitzat amb el lliurament de premis a tots els participants del concurs infantil i juvenil de dibuix.
Abans dels esports en matèria cultural, l'univers de Quim Domena arriba als museus d'Olot 13 anys després d'exposar-hi per últim cop. Olot Cultura presenta diverses exposicions dedicades a l'artista, repartides pel Museu de la Garrotxa, l'Hospici, el Museu dels Sants i l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Domena ha volgut crear un univers que pretén generar un diàleg entre les peces i els diferents escenaris. Es podran visitar fins l'11 d'agost.
13 anys després d'exposar-hi per última vegada, Quim Domena torna als museus d'Olot. Ho fa amb un conjunt d'exposicions de diferents temàtiques que engloben un nou univers d'Olot Cultura, l'univers Quim Domena. En parla Montse Mallol, directora dels Museus d'Olot i el mateix artista.
Enguany dediquem l'univers d'Olot Cultura, el dediquem a en Quim Domena i a la seva prolífica obra, que en Quim com a artista no només és molt conegut aquí a casa nostra, sinó que també té una llarga trajectòria i és molt conegut i valorat a nivell internacional també.
I tot plegat es va anar construint tota la moguda aquesta i la cosa va anar així, vull dir, no era una cosa planificada des del principi.
La mostra està formada per 4 exposicions, 3 d'elles al Museu d'Olot i una quarta a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Les exposicions es reparteixen en 4 espais diferents. La sala oberta 2 del Museu de la Garrotxa acull i l'Hospici Balla, una exposició d'alguna de les últimes sèries de dibuixos, pintures i objectes en què l'artista ha estat treballant els darrers anys, especialment a partir del 2011, any en què va exposar per darrera vegada en aquest mateix espai.
No ho sé, vaig tenir com un flash i vaig pensar amb la idea aquesta de una mica inspirat amb els Gabinets de les Meravelles, de que és l'acumulació d'objectes que es dona la mateixa importància a l'objecte artístic que has creat tu amb objectes que tens escampats per allà al taller, que pot ser una pedra que un dia has recollit en un lloc que has anat, vull dir, i posat qualsevol objecte posat a dins del museu, doncs agafa la dimensió també d'això, d'obra artística.
En segon lloc, al tercer pis del Museu de la Garrotxa hi trobem l'exposició La Càrrega, exercici plàstic en torna a una imatge, on es forma una mena de diàleg amb l'obra de Ramon Casas, La Càrrega, a partir de 3 sèries realitzades per Quim Domena en 3 temps diferents, el 1981, el 2017 i finalment una sèrie realitzada l'any 2023. Finalment, al Museu dels Sants s'hi podrà veure la tercera part de la mostra. Sota el títol Sants, Domena presenta una sèrie realitzada l'any 1985 que vol ser una aproximació al món de la iconografia cristiana i la seva representació a partir de les fotografies de les imatges religioses captades al taller de l'art cristià. La mostra també compta amb un conjunt d'obres situades en els diferents pisos del claustre de l'Hospici, creant així un camí fins a l'interior del museu i establint un diàleg visual i conceptual amb l'edifici. De fet, Domena està treballant personalment en la concepció i preparació de les exposicions des de fa setmanes. A més, al juliol, l'exposició sortirà dels Museus d'Olot per arribar a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. A partir d'una imatge icònica i a manera de playlist o de cadàver exquisit, s'establirà un vincle entre l'arxiu privat de l'artista i l'arxiu públic. Aquesta exposició s'inaugurarà el 12 de juliol i es podrà visitar fins al 27 de setembre.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns parlant de futbol. La Unió Esportiva Olot torna a guanyar i envia el Vilafranca a la Lliga Elite. Els olotins van remuntar aquest diumenge l'1-0 d'Àlex Frutos amb gols de Bernils i Marmàs i van sumar així la segona victòria consecutiva. Els vilafranquins baixen de categoria juntament amb el Castelldefels i la Rapitenca. L'última jornada es jugarà dissabte vinent a les 6 de la tarda. Olot rebrà la Muntanyesa a l'estadi municipal. Tot plegat ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot no es deixa anar i es plantarà l'última jornada amb dues victòries consecutives. Després de guanyar l'escala dimecres a l'estadi municipal, l'equip garrotxí va tombar el Vilafranca a casa seva aquest diumenge. La victòria, a més, va suposar el descens matemàtic dels penedesencs, que la temporada que ve hauran de jugar a Lliga Elite. Pedro Dòlera és el tècnic de l'Olot.
Nosaltres veníem a fer el nostre partit amb el màxim respecte possible. Sabíem que el rival necessitava guanyar. Al final has de competir. Aquesta lliga, el futbol a mi no m'ensenya una altra cosa. I així hem fet, perquè sí que és cert que ells han sortit més endollats, perquè al final sabien que es jugaven tot, Nosaltres poc a poc hem anat entrant en el partit.
L'Olot va haver de remuntar per imposar-se al Vilafranca. Els olotins van jugar un camp petit i de gesp artificial en no gaire bon estat i els va costar adaptar-s'hi. La primera meitat va ser més aviat trabada i igualada, però tot i això les millors ocasions van ser visitants. El Vilafranca s'hi jugava la vida i a la segona part va sortir això sí amb un altre aire. Tant és així que no va trigar ni dos minuts a marcar el primer gol del partit, obra d'Àlex Frutos, després de rematar al fons de la xarxa una pilota procedent de la banda esquerra.
Penso que el gol en contra s'ha anat molt bé, s'ha tocat la cara i hem dit, ostres, que perdem. Llavors hem posat les piles, hem empatat i a partir d'aquí ja no ha hagut partit. Hem pogut fer 5 gols, és que era un 5 contra 2. Jo estava enfadat perquè això sí que em cabreja, no? Com a entrenador veure això, ja els he dit a vestuari, no teniu vergonya, en tema, Vull dir, tot dit així entre cometes, Però, hòstia, vull dir, anem a fer el gol.
L'1-0 del Vilafranca i els canvis de Pedro Dòlera van activar l'Olot, que va començar a carburar en atac. Això sí, en defensa es va encomanar un gran batalla que va salvar dues jugades d'un contra un. El Vilafranca va perdonar i l'Olot li ho va fer pagar. Bernils, de cap, rematant un córner forçat per un gran xut d'Urri, va fer l'1-1 al minut 31. I ja al temps afegit, amb el Vilafranca volcat a l'atac, Marc Mas va marcar l'1-2 definitiu que va ensorrar el conjunt local. En aquesta penúltima jornada no només es va confirmar el descens del Vilafranca, també van baixar el Castelldefels i la Rapitenca. I la Pobla de Mafumet va confirmar la 15a posició amenaçada per un descens compensat. A la part alta de la taula, el Badalona es va assegurar la 4a plaça i continua oberta la lluita per la 5a, l'última que dona accés al play-off. Per Average ara seria pel Prat, però el Tona, amb els mateixos punts, i la Muntanyesa, amb dos punts menys, també tenen possibilitats. Precisament la Monta serà el rival de l'Olot en l'últim partit, que jugarà dissabte a les 6 de la tarda a l'Estadi Municipal.
En hoquei patins, l'hoquei Olot tanca la temporada per la Porta Gran guanyant 6-1 al Manlleu. Els olotins van golejar el conjunt osonenc aquest dissabte a la Josep Jou en l'últim partit del curs 2023-2024. Ferran Sacrés amb un hat-trick i Marc Prat amb un doblet van guiar un hoquei Olot que no va perdonar cap oportunitat unitat per sumar una victòria àmplia. Amb aquests 3 punts, els olotins acaben la temporada al 6è lloc de la classificació. La cirereta del pastís, final molt dolç de temporada de l'hoquei Olot aquest dissabte, en un dia de celebració al club coincidint amb l'últim partit del primer equip masculí, els jugadors van regalar un partit brillant a la seva gent. Sense res en joc i davant un Manlleu que tampoc jugava res, els olotins van dominar el duel. L'inici va estar marcat per una alta intensitat i amb ocasions per dues bandes, les més clares de l'hoquei Olot amb dos pals de Ferran Sacrés. Al minut 13 la bola va acabar entrant amb un gol gairebé sense angle de David Carles. Resultat que feia justícia, però que Joan Picard es borraria al cap de 7 minuts amb 1-1. Amb igualtat es marxaria al descans, deixant un partit obert pels darrers 25 minuts. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Content perquè hem sigut capaços d'establir una línia de joc que ens ha donat resultats. Avui una vegada més contra un equip que té molt bo perú, que té molta velocitat, que la seva pista, el segon partit que vaig portar a l'equip, ens va costar molt, ens van fer patir molt, no aconseguíem sortir de la seva pressió, i avui sí que crec que ho hem pogut girar, hem sigut nosaltres els que els hem pressionat a dalt, amb ells els hi ha costat en un tram molt gros del partit.
Una represa que va ser totalment olotina. Des del primer minut, amb el gol de Ferran Sacrés, l'hoquei Olot va encaminar una segona meitat excel·lent. A la festa golejadora hi faltava el de sempre, Marc Prat, que aixecant i picant la bola va marcar el 3-1. Encara quedaven 17 minuts i 3 gols per veure. Després de la blava, Jordi Gurt i Càdam Gossinyer envies un penal al pal, Sacrés marcava el seu segon gol del partit i el quart de l'equip. Marc Prat tornaria a repetir amb el 5-1 i a 2 segons del final del partit, Ferran Sacrés es coronaria amb un hat-trick per tancar la temporada i així com a màxim golejador de l'equip amb 15 dianes.
Amb la gent d'aquí a casa i amb la manera que tenim de jugar, doncs intentarem ser més competitius. Jo sí que tinc el desig i les ganes i la il·lusió, sobretot, de ser més competitius i de l'any que ve poder estar mirant més aviat de mitja taula cap a dalt, que no pas de mitja taula cap a baix com ha passat els últims anys.
L'hoquei Olot acaba la seva tercera temporada consecutiva a la categoria de plata amb 31 punts i el 6è lloc del grup nord. Igual així, la millor classificació de la història del club a la categoria, només 2 punts per sota dels 33 que va sumar el curs passat. La xifra, que sí és inigualable per qualsevol pista, és l'assistència de públic. Dels 11 partits de la Josep Jou sempre s'han superat els 500 espectadors. La millor de les victòries. S'acaba una nova temporada i l'hoquei Olot ja pensa en l'inici de la Lliga 2024-2025 a partir del mes d'octubre. I I tanquem la carpeta esportiva parlant de tenis taula. El club tenis taula Olot va tancar la lliga perdent contra l'Escala, però finalment jugarà a Europa. L'any vinent els olotins han acabat setens, però la renúncia del Pontevedra a disputar competicions europees els beneficia. Marc Aimel es va acomiadar del club per la Porta Gran amb el seu primer partit de la temporada de la Superdivisió. El club assegura que els objectius del curs s'han assolit.
Una temporada per emmarcar. Aquest probablement seria el resum més fidel a la realitat que ha viscut el club tenis taula Olot aquest any. Amb el principal objectiu assolit, la permanència a Superdivisió, els olotins no han pogut arrodonir la festa amb una victòria contra l'Escala aquest dissabte i han perdut 2-4 en un final vibrant al pavelló d'esports. El director esportiu del club, Oriol Puigmal, valora així el primer any a la màxima categoria estatal.
Hauríem agraït i firmat a principi de temporada que ens diguessin que la penúltima jornada estaríem salvats. Hem pogut tenir aquí un últim partit a casa contra l'Escala. Sempre ens havien salvat, amb 15 punts estava salvat sempre. N'hem hagut de fer, ha baixat d'equip amb 17 aquest any, nosaltres n'hem fet 19. Vull dir, és una lliga molt complicada i molt treballada.
La sorpresa més gran ha sigut l'homenatge que el club tenis taula Olot li ha volgut rendir a un dels artífecs de l'ascens a Superdivisió, Marc Aimel. El jugador s'acomiadava del club després de 8 temporades i ha pogut marxar per la Porta Gran jugant el seu primer partit a la màxima categoria amb la samarreta vermella.
Bueno, m'he sentit bé, estava una miqueta nerviosa, normal, però bueno, era el meu debut a Super d'aquest any, m'ha fet molta il·lusió i bé, sensacions molt bones.
El club tenis taula Olot acaba la lliga en setena posició amb els mateixos punts que l'Irun Leca Enea Basc i el Sant Sebastián de los Reyes madrileny, però amb l'Averaix guanyat. Un bon lloc que, a priori, li permetria obtenir el bitllet per disputar l'Eto Cup, la segona màxima competició europea, davant la renúncia del Pontevedra, que enguany no ha disputat la Copa del Rei, un requisit indispensable per jugar a Europa. El club avançarà la seva forma de participació a les competicions europees en els pròxims dies.
Doncs de seguida, més informació esportiva i més detalls de l'actualitat dels esports a casa nostra d'aquí uns minuts a Ràdio Olot amb el tercer temps d'en David Planella. A l'antena de Ràdio Olot torna la informació general a partir de les 3 amb els butlletins horaris. Ja saben que poden consultar més detalls de tot plegat al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la confiança i, com dèiem, a partir de les 3, més informació. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.